La Caverna Galàctica.
Un magatzim top de filosofia pop.
There's a little churchyard just along the way. Used to be Lambeth's finest array of tombstones, epitaphs, wreaths, flowers, all that jazz, till the war came along and someone dropped a bomb on the lot. And in this little yard there's a little old man with a little shovel in his little bitty hand. He seems to spend all his days puffing fags and digging graves. He hates the Reverend Vicar and he lives all alone in his home.
Excuse me.
Please, Mr. Grave Digger, don't feel ashamed as you dig little holes for the dead and the maimed. Please, Mr. Grave Digger, I couldn't care if you found a golden locket full of some girl's hair and you put it in your bucket. A mother doesn't know about your sentimental joy. She thinks it's down below with the rest of her toys. A ma wouldn't understand, so I won't tell. So keep your golden locket all safely hid away in your pocket. Yes, Mr. GD, you see me every day. Standing in the same spot by a certain grave. Mary Ann was only 10, full of life and oh so gay. And I was the wicked man who took her life away. Very selfish. Oh, God. No, Mr. GD, you won't tell. And just to make sure that you keep it to yourself, I've started digging holes, my friend, and this one here's for you.
Look at our girl. It's tiny, doesn't it? Hello, was this? Don't you be a little bit very upset.
Escolta, de qui és aquesta fosa?
Meva, senyor.
Sí, crec que és teva perquè ara estàs a dins.
Vostè està fora, senyor. Per això no és seva. Per la meva part, encara que no estigui dins, és meva.
Tu estàs dins i dius que és teva. Però aquesta fosa és per un mort, no per un viu. Així que estàs dient una mentida.
És una mentida ben viva, senyor. Per tant, se la tornaré.
Per quin home acabes aquesta sepultura?
Per cap home, senyor.
Per quina dona, llavors?
Tampoc és per una dona.
Doncs, què serà enterrat aquí?
El cos que fou dona, senyor, però ara està morta i la seva ànima descansa en pau.
Que morries. Haurem de parlar-li de manera clara o els seus equívocs ens confondran. Des fa 3 anys que he notat quan es va refinar l'època que vivim. Quant temps has fet d'enterrador?
No! Fa molts anys, senyor. Jo vaig arribar aquí el dia que el nostre últim rei Hamlet va vèncer a Fortinbras.
I quant temps fa d'això?
Ah, no ho sap. Si fins i tot els tontos ho saben. Fou exactament el mateix dia que nasqué el jove Hamlet, el que està boig i fou enviat a Anglaterra.
Vaja, i per què fou enviat a Anglaterra?
Per què? Perquè està boig i allà li retornarà l'enteniment. I si no li torna, poc importa.
Per què?
Perquè a Anglaterra tots estan bojos com ell i no es veurà diferent.
I com es va tornar boig?
Com? Diuen que d'una manera molt estranya.
De quina manera estranya?
Sí. A veure, perdut l'enteniment.
Sobre què?
Sobre què? Sobre Dinamarca. Sí, jo he estat enterrador aquí per espai de 30 anys des que era un infant.
Quant temps pot estar enterrat un home sense corrompre's?
Si no estava ja podrit abans de morir, com passa actualment amb molts cossos delicats, que no hi ha per on carregar-los, pot durar cosa de 8 o 9 anys. I un adobador de pells durarà 10 anys. No.
Per què durarà més que qualsevol altre?
Perquè té una pell tan curtida pel seu ofici que pot resistir molt el temps l'aigua. I l'aigua, senyor, és el que més aviat destrueix qualsevol mort. Qualsevol. Miri aquí. Dues calaveres que han estat enterrades durant 23 anys.
De qui eren?
D'uns fills de puta molt bojos. De qui pensa que han estat?
No ho sé.
Malestrugant-se en ells i en les seves entremaliadures. Una vegada, un d'ells, em llançant una gerra de birra al riu. I l'altre, ensenyar el cul en un casament de gent respectable del centre. I els dos es van presentar despullats en un enterrament. Aquestes calaveres, senyor, són les d'Enric López i Òscar Masllovet. Els bufons de Ràdio Sabadell.
Ai, pobre Enric i pobre Òscar. Jo els vaig conèixer. Eren homes sense cap tipus de gràcia, però que a vegades feien riure. En tots els aspectes. Me recordo que sent jo nen em portaren milers de cops sobre les seves espatlles cap al teatre, on es treien un miserable sobresou. I ara, la seva visió m'omple d'horror. I se'm remou el cor. Aquí varen estar aquells llavis que jo vaig besar moltes vegades, en aquests dos cranis descarnats. On són ara les vostres burles de polítics a nivell local i nacional? Les vostres cabrioles a diferents bars de mala fama? Les vostres cançons dedicades a la Verderi i a la ciutat del surf? I aquells acudits brillants que animàvem la taula amb alegre estrèpit? No us burleu ara del vostre propi somriure? Se us han caigut completament els vostres músculs? Entreu a les habitacions de qualsevol conseller o ministre d'Educació i defequeu sobre els seus llits el que opineu de la seva feina? A veure si riuen amb el vostre nou aspecte, amb els vostres somriures d'os. Ara, que la vostra memòria no és res més que pols en el vent.
Uno, dos, cinco, tres, señor, tres!
En la pel·lícula Tan lluny, tan a prop, de Wim Wenders, seqüela del Cel sobre Berlín, els àngels ens observen i tenen certa enveja de les nostres tristes i atribulades vides. Podrien veure en els nostres ulls i sentir, en tots els sentits, que ens fan ser humans, com ens enfrontem a la vida i al que li dóna sentit, l'amor i la mort.
Vosotros, a los que amamos, no nos veis, no nos oís, nos imagináis muy lejos, y sin embargo, estamos tan cerca. Somos mensajeros que acercamos a los que están lejos. Somos los mensajeros que llevamos la luz a los que están en la oscuridad. Somos mensajeros que llevamos la palabra a aquellos que preguntan. No somos luz, no somos mensaje, somos los mensajeros. Nosotros no somos nada. Vosotros sois todo para nosotros.
Todo tiene su tiempo. Y todo propósito bajo el cielo tiene su hora. Nacer tiene su tiempo. Morir tiene su tiempo. Matar tiene su tiempo. Sanar tiene su tiempo. Llorar tiene su tiempo. Reír tiene su tiempo. Buscar tiene su tiempo. Hablar tiene su tiempo.
Parece que huyeran de su propio.
Amar tiene su tiempo.
Si nuestras lágrimas al menos pudieran ayudarles, Rafaela, si pudiéramos alumbrar su oscuridad de vez en cuando.
Nunca dejemos de celebrar la luz, Casiel. Solo la luz les muestra cómo son.
Delante de la casa hay álamos.
Soñar.
Y forman una puerta.
Tiene su tiempo.
Tiene que cruzar el umbral. Tiene que
crecer. Odiar. Tiene su tiempo.
Es tan fácil. Puede que sea.
La discordia. Al fin, tiene su tiempo.
El perdón a todos los pasos andados.
La paz.
Sí.
Tiene su tiempo.
Sí.
Estoy cansada, Casiel. Se ha hecho tan pesado amar a alguien que huye cada vez más despiadadamente. ¿Por qué nos evitan los humanos cada vez más?
Porque tenemos un enemigo poderoso, Rafaela. La gente cree mucho más al mundo que a nosotros.
Y para creerle cada vez más, se han hecho imágenes de todo. Con las imágenes creen haberse librado de sus miedos. Creen alcanzadas sus esperanzas. Satisfecha su alegría, calmada su nostalgia.
Los humanos no han sometido la tierra, la tierra los ha sometido a ellos.
¿Recuerdas lo sencillo que era antes? Ahora cada día les cuentan nuevas mentiras de una forma más fuerte y maliciosa. Así que están cada vez más aturdidos y no pueden escuchar nuestro mensaje.
Hubo un tiempo en que éramos las únicas voces. Pero ahora los hombres están cada día más engañados. Les cuentan tantas mentiras, de manera que están aturdidos y no pueden escuchar nuestro mensaje.
El corazón de este pueblo no tiene remedio. Sus ojos están cerrados y sus oídos sordos. No pueden ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón.
¿Cómo me gustaría ser uno de ellos? Ver a través de sus ojos, oír con sus oídos y descifrar cómo sienten el tiempo y viven la muerte, cómo sienten el amor y cómo perciben el mundo. Ser uno de ellos para ser un mensajero más luminoso de la luz en este tiempo de oscuridad. Ya he vuelto de mi viaje hacia tu voz.
Siempre escuché la tuya y miré todo contigo. Más aún, miré el mundo a través de tus ojos. Los humanos miran de forma distinta, no miran como nosotros.
Sus ojos se han habituado a comprobar, a tomar conciencia, a tomar imágenes. Sus miradas ya no dan nada.
Han olvidado que la luz pasa a través de los ojos a su corazón y del corazón otra vez a través de los ojos hacia los demás.
Vosotros, vosotros a los que amamos, no nos veis. No nos oís.
Nos imagináis lejos.
Y sin embargo estamos tan cerca.
Somos los mensajeros que acercan a los que están lejos. No somos el mensaje. Somos los mensajeros. El mensaje es el amor. Nosotros no somos nada. Vosotros sois todo para nosotros. Dejad que vivamos en vuestros ojos. Mirad el mundo a través de nosotros. Reconquistad con nosotros vuestra mirada amorosa. Entonces estaremos cerca de vosotros. Y vosotros cerca de él.
Tan lejos, tan cerca.
El setè segell, film del cineasta existencialista Ingmar Bergman, de l'any 1957, seguim a un cavaller interpretat pel gran Max von Sydow, que torna de les croades i es troba amb la mort que el reclama. I ell, amb un parell de pebrots suecs, li proposa jugar una partida d'escacs per posposar l'hora fatal i trobar resposta a algunes qüestions existencials sobre la vida i Déu. Escoltem un fragment on el cavaller parla amb la mort.
Quiero confesarme y no sé qué decir. Mi corazón está vacío. El vacío es como un espejo puesto delante de mi rostro. Me veo a mí mismo y al contemplarlo siento un profundo desprecio de mi ser. Por mi indiferencia hacia los hombres y las cosas, me he alejado de la sociedad en que viví. Ahora habito un mundo de fantasmas, prisionero de fantasías y ensueños.
¿Y a pesar de todo no quieres morir?
Sí, quiero.
Entonces, ¿a qué esperas?
Deseo saber qué hay después.
¿Buscas garantías?
Llámalo como quieras. ¿Por qué la cruel imposibilidad de alcanzar a Dios con nuestros sentidos? ¿Por qué se nos esconde en una oscura nebulosa de promesas que no hemos oído y de milagros que no hemos visto? Si desconfiamos una y otra vez de nosotros mismos, ¿cómo vamos a fiarnos de los creyentes? ¿Qué va a ser de nosotros, los que queremos creer y no podemos? ¿Por qué no logro matar a Dios en mí? ¿Por qué sigue habitando en mi ser? ¿Por qué me acompaña humilde y sufrido, a pesar de mis maldiciones, que pretenden eliminarlo de mi corazón? ¿Por qué sigue siendo, a pesar de todo, una realidad que se burla de mí y de la cual no me puedo liberar? ¿Me oyes?
Te oigo.
Yo quiero entender, no creer. No debemos afirmar lo que no se logra demostrar. Quiero que Dios me tienda su mano, vuelva su rostro hacia mí y me hable.
Él no habla.
Clamo a él en las tinieblas. Y desde las tinieblas nadie contesta mis clamores.
Tal vez no haya nadie.
Pero entonces la vida perdería todo su sentido. Nadie puede vivir mirando a la muerte y sabiendo que camina hacia la nada.
La mayor parte de los hombres no piensan ni en la muerte ni en la nada.
Pero un día llegan al borde de la vida y tienen que enfrentarse a las tinieblas.
Sí. ¿Y cuando llegan?
¡Calla! Sé lo que vas a decir.
Que nos hace crear el miedo una imagen salvadora. Y esa imagen es lo que llamamos Dios.
¿Te estás preocupando?
Hoy ha venido a buscarme la muerte. Estamos jugando una partida de ajedrez. Es una prórroga que me da la oportunidad de hacer algo importante.
¿Qué piensas hacer?
He gastado mi vida en diversiones, viajes, charlas sin sentido. Mi vida ha sido un continuo absurdo. Creo que me arrepiento. Fui un necio. En esta hora siento amargura por el tiempo perdido. Aunque sé que la vida de casi todos los hombres corre por los mismos cauces. Por eso quiero emplear esta prórroga en una acción única que me dé la paz.
Por eso juegas al ajedrez con la muerte.
Emplea una táctica muy hábil, pero todavía no he perdido ni una sola de mis piezas.
¿Y supones que podrás engañar a la muerte con tu juego?
Gracias a una combinación de alfiles y caballos que aún no me ha descubierto. Una jugada más y le arrebataré la reina.
Lo tendré en cuenta.
Me has traicionado. Tratas de engañarme. Pero cuando nos enfrentemos de nuevo, yo encontraré una salida.
Nos veremos pronto. Seguiremos jugando.
Sí, es mi mano. La puedo mover. Noto el pulso, corre la sangre. El sol sigue en lo alto iluminándolo todo. Y yo, Antonio Bloch, juego al ajedrez con la muerte.
I ara escoltarem una escena hilarant, com no, dels mestres de l'humor Monty Python, on la mort es presenta en un sopar en plena campiña anglesa. Escoltem-los.
Sea. Viene por lo del seto. Oiga, lo siento mucho,
yo
pero...
Yo soy el de la guadaña.
¿Cómo?
Soy el de la guadaña.
Sí, ya lo veo, pero...
Soy la muerte.
Ya, es que verá, esta noche han venido a cenar unos norteamericanos y
claro... ¿Quién es, cariño?
Un tal señor muerte ha venido por lo de la siega, aunque creo que ahora ya no es tiempo.
¡Hola!
De siega.
Vamos, no le dejes en la puerta, cariño. Dile que entre.
Querida, no creo que sea el momento.
Pase usted, entre. Tómese una copa con nosotros. Pase, vamos.
Es una antigua costumbre que siguen conservando, pese a haber
ha venido
perdido...
uno de los hombres del pueblo. Pase usted, por favor. Este es el señor Howard Katzenberg de Filadelfia.
Hola.
Encantado.
Y su esposa, Debbie.
Hola, ¿qué tal?
Ellos son los Portland Smythe, Jeremy y Fiona.
Buenas noches.
Él es el señor Muerte. Oh, bien, dale una copa al señor Muerte,
oh,
cariño.
Sí, sí.
El señor Muerte es un segador.
Soy el de la guadaña.
Sorprendente en esta época.
Así que sigue usted segando, señor Muerte.
Yo soy el de la guadaña.
Eso es lo único que dice. Aquí tiene, señor Muerte.
Siéntese usted.
Estábamos hablando de los horribles problemas a los que se enfrenta el mundo...
¿Lo prefiere blanco? Creo que ya no nos queda cerveza.
El queso está muy bueno.
No soy de este mundo.
Dios santo.
Yo soy la muerte.
¿No os parece extraordinario? Hace solo unos minutos estábamos hablando de la muerte.
Uh-huh. Sí, casualidad. Es cierto. Sí.
Nos preguntábamos si la muerte es realmente el fin.
Y mi marido Howard cree, se pregunta, si existe... Es odioso utilizar palabras como alma o espíritu.
¿Qué otras palabras pueden utilizarse?
Exacto.
Usted no lo ha comprendido.
No. Confieso que no.
Permítame decirle algo, señor
usted
muerte.
No le...
Espere un momento. En nombre de todos, me gustaría expresar lo extraordinaria que ha sido esta experiencia.
Sí, estamos muy contentos de que haya venido, señor muerte.
¿Puedo terminar, por favor?
Señor muerte, ¿hay otra vida después?
Cariño, tienes la amabilidad de esperar un momento.
Deseo... ¿Seguro que no quiere un jerez
o algo así?
Me
gustaría decir algo así que si haces el favor. ¿Puedo hablar? Quisiera explicarle.
Silencio. He venido a por todos ustedes.
¿Quiere decir que...?
He venido para llevármelos. Este es mi propósito. Yo soy la muerte.
Vaya, creo que nos ha estropeado la velada, ¿verdad?
Yo no lo veo así. Permíteme decirte que estamos ante una experiencia totalmente positiva que de ninguna manera...
¡Cállese! ¡Cállese, americano! Los americanos siempre están hablando. Ustedes hablan y hablan y solo dicen... Permíteme que te diga algo. O solo quisiera decir algo. Bien, ahora están muertos, así que... ¡Cállense!
¿Muertos?
Muertos.
¿Todos?
Todos ustedes.
De acuerdo, escuche. Ha venido sin que nadie le invitara. Ha roto los vasos y de repente dice que estamos todos muertos. Quiero recordarle que está invitado en esta casa y...
¡Cállese! ¡Ingleses! Son ustedes unos estúpidos vanidosos y ninguno tiene pelotas.
¿Puedo hacerle una pregunta?
¿Qué?
¿Cómo es posible que hayamos muerto todos a la vez?
El paté de salmón.
Cariño, no habrás utilizado salmón de lata, ¿verdad?
Me siento terriblemente avergonzada.
Ha llegado la hora de marcharnos. Síganme. Síganme.
Solo la probaba. Lo siento.
Síganme ahora. Vamos.
Bueno.
El pescadero me dijo que el salmón era
la
fresco.
La tina estaba riquísima.
Yo siempre he confiado
en él. Las cosas como son.
No comprendo cómo
pudo
hacerle esto.
¿Podemos llevarnos las bebidas?
Sí, buena idea.
Oye, yo no he probado el paté.
A qui li interessa avui dia la filosofia? La Caverna Galàctica. Un programa de filosofia sense moral ni ètica, però amb molta... estètica.
A primer cop de vista podríem pensar que els mons de la dansa i els mons de l'amor no tenen absolutament res a veure, però això potser no és del tot cert. Quina relació es pot establir entre aquests dos universos aparentment tan diferents?
És famosa la misteriosa epidèmia de ball d'Estrasburg, Quan, el 14 de juliol de 1518, la senyora Trofea, que es deia així ella, va començar a ballar entusiàsticament pels carrers d'aquesta vila alsaciana i de la quantitat de gent que es va afegir a la dansa fins a convertir-la en una plaga de ballarines i ballarins que va durar 6 dies i que va provocar la mort per esgotament i atac de cor de 90 persones.
De totes les danses relacionades amb la mort, hi ha una en especial, la coneguda dansa de la mort. L'objectiu d'aquesta dansa era motivar persones diferents, de diferents classes socials i de diferents edats, a ballar al voltant d'una tomba.
Olé. Doncs mira, segles més tard, Enric,
sí?
No sé si te'n recordes, a la dècada dels 80, del segle XX,
sí,
el grup gallec Siniestro Total,
hombre,
Punkies, va fer la seva pròpia versió.
Ah, sí?
Dansa de la mort, a l'edat mitjana, també és coneguda amb el nom de dansa macabra.
La dansa de la mort a l'edat mitjana també és coneguda amb el nom de dansa macabra. En aquesta època de fam i d'epidèmies va sorgir un corrent que preparava les persones pel bon morir, per morir bé. I és que en aquella època la mort estava sempre present en les converses de la gent. Nosaltres ara recuperarem aquest costum i parlarem amb algú que sap molt bé què hi ha al voltant de la mort. Sí, mira, home, es mou, això es mou.
Es mou, doncs, perfecte.
Sí, sí.
Ja podem... No res. Estem ara, una altra vegada...
Al carrer.
Al carrer, al peu del canó. I anem a fer una entrevista a la Míriam Grau, que és gestora de serveis funeraris. I ens interessa molt la seva visió sobre la mort, perquè ella, clar, tracta i treballa sobre aquest tema, no? Bon dia, Míriam.
Hola.
Hola, bon dia, bon dia.
Bon dia, Míriam.
Bon dia.
Hola. Bon dia. Bueno, posem en context, perquè, clar, és a dir, estem fent el programa que la caverna ara vol parlar sobre la mort i una dona com tu, que té una experiència directa, doncs hem pensat que potser ens podries il·luminar.
Ho intentarem, no? Aviam. suelta.
Doncs això, quina és la teva feina, quina és la teva funció allà on treballes, a la funerària?
Bueno, jo ara estic de gestora de serveis funeraris, que és el que faig és tractar amb les famílies. És el primer contacte quan, doncs quan la família té una pèrdua, doncs la primera persona que els atén doncs som nosaltres, els gestors.
Ja. Per exemple, no? Jo vull dir, proposaré un joc. Ara representa que el meu amic Òscar, doncs, la dinya, i jo no té ningú més.
Que cabrón.
I jo dic, ostres, ara he fet tot un munt de coses, doncs, per veure què faig amb ell. Jo hauria de... Què és el que he de fer?
Bueno, lo primer de tot és trucar a funerària, ¿vale? I certificat de defunció, Òscar. Quina causa?
Intentaré portar-lo. Aquí.
Sí, sí. I bueno, saber si té assegurança, també. És important, eh? La gent, sobretot les famílies, que sàpiguen si tenen seguro de defunció, perquè molta gent es troba que no ho sé, ho portava ell. Però clar, si està mort, doncs no t'ho dirà, saps?
Ha quedat algú a les portes del cel perquè no tenia assegurança?
Han pagat. Han pagat. No han quedat. La família paga. Pobres. I ja està. I després doncs, venia a fer tots els tràmits, no?
I tu el reps? Quan ven?
Jo el rebo, sí.
Però tu vas ser la primera feina que vas fer perquè teníem entès també que també coneixes el món de la mort, no? Des d'altres punts de vista, no? Sí.
No, jo he estat fent tanato, la tanatopràxia, que és, diguem-ne, l'aspecte que no es veu, no? L'aspecte de l'acondicionament sanitari que es fa, bueno, al difunt, i és una feina una miqueta més dura, sí, més... El recollir en domicilis també és dur perquè has de tenir un cert condicionament físic, saps? Però que, bueno, que les dones també ho fem. Aquí a Sabadell tenim gent. Que molta gent es pensa que és feina d'home i no és així.
El recollir
els difunts a la casa, sí, a domicili o a hospitals. Sí. Però que molta gent es pensa que només ho fan els homes pel tema físic i no és així. Una dona també és apta per fer aquesta feina.
T'has trobat, per exemple, treballant amb això de la tanatopràxia, no? Que és adaptar una miqueta, posar en bones condicions el cos. T'has trobat que hi hagi gent que faci acudits, fins i tot allà amb el cos present, o que hi hagi humor negre? Perquè passa a vegades amb els metges forenses, no? Que fan allò uns acudits, no? Que estan molt habituats i ja fan acudits com una miqueta com per allunyar-se, no? Per mantenir una distància dintre del drama, no? T'has trobat amb alguna situació així surrealista o d'humor, de que t'hagis hagut d'aguantar el riure?
Sí, sí, sí. Tots ens hem trobat amb aquesta situació, sí, tant. Però amb situació de fentanato com de moltes més coses, no? Però clar, t'has d'aguantar, sí, és veritat.
Pots explicar algun exemple?
Es que esto me van a matar, ¿sabes?
Anónimo, esto es anónimo.
Mira, anónimo, ya no digo d'aquí Sabadell, ¿vale? Parlo de anys a Barcelona. Per exemple, ens vam trobar les catalèpsies. No sé si sabeu...
Què és una catalèpsia?
La catalèpsia és una persona que no és difunta, ¿vale? Que el cos sembla que és mort, però en veritat està un temps pues, sense funcionar, però després funciona el cor. ¿Vale? La gent es pensa que bueno, hi ha hagut moltíssimes anys anteriors, ara no perquè Sanitat ja va dir el tema de 24 hores, 48 hores... Ja este més controlat, però trobar-te de fer un taponament bàsic de les fosses o anar a buidar líquids o qualsevol cosa i que el cos fes fluf, saps? I s'aixeca, bomba, hòstia. O que tinguin espasmos. Els espasmos passen moltíssim, que se't caiguin de la camilla, saps? De la sala. Es fan, sí, molt forts. Sí, va haver-hi una a Barcelona que se'ns va caure. I clar, el susto te l'emportes tu, saps? Jo, hòstia!
Estava mort.
Ese estava mort.
Val,
sí, estava... El de la catalèpsia no estava mort, saps? Estava viu. Menys mal que no vam taponar-lo, perquè si no ja sí que és mort del tot. Però sí, sí, que a la que tapones les fosses sí que quedes mort. Clar, t'ofegues. Però, hòstia, sí, aquell sí que va ser un susto gran. Allò de... Què ha passat aquí?
Bueno, els nostres oients i oientes potser ara mateix no se senten gaire tranquils. I tant, nostres. M'ha recordat el conte aquell de l'Edgar Allan Poe, el entierro prematuro, que parla d'això, de la catalèpsia, i que no fa gens de gràcia, no?, el conte.
Hombre, si passa
molt. Ara no passa, ho hem de dir, que els forenses i els metges ho tenen, i els tanatos també ho tenen molt controlat tot això, però antigament, fa 20 anys, hi passava molt. Sí.
Sí, quan, no sé, parles amb amics sobre diferents feines a fer i això, dius, ostres, aquest tipus de feina té un futur, no? Perquè no hi ha manera de que sempre hi ha feina, no? Diguéssim, vull dir, es mor més gent avui que abans?
Es mor més gent avui que abans? Jo crec que més o menys. El que passa que amb el Covid sí que és veritat que s'ha mort massa gent. Llavors, clar, molta feina no és que hi hagi ara, eh? La gent gran ja l'ha pasmat bastant, no? O sigui que no hi ha... No... Jo crec que més o menys, sí. De feina. Sí.
Sí, perquè hi ha estadístiques i sempre les mires, però algú com tu, que està en primera línia, dius no, vull dir, la feina més o menys és la mateixa. No?
Estadísticament, anual, més o menys. Sí, almenys ara mateix aquí a Sabadell no ha variat molt.
És que clar, tenim aquesta mala costum de morir-nos, no? Que clar, és un negoci rodó. Sempre teniu feina. No?
I llavors, quan jo li hagi de triar un taüt a l'Òscar, per exemple...
A mi, algú senzillet, Enric, fusta de pi o de cartró, si teniu, eh?
Anem a veure. Pues de pi, no? No, de pi no és senzill. No? Tu has dit senzill, no barato, eh? Ojo.
Ah,
vale. Sí, aglomerat.
Diverses fustes, no? Es fa com una mena de conglomerat, que és el més assequible, no?
De tots els preus. Sí.
I això, tens alguna altra anècdota que puguis explicar també, així curiosa, d'il·lustrar, amb algú d'humor o no, així que puguis explicar. T'ha passat alguna cosa en algun... quan està allà la gent al tanatori i tot això, jo què sé, alguna baralla entre famílies o...
Mira, hi ha més baralles que gent benvinguda. Bueno, això ja t'ho dic ara.
Entre això,
d'entrar a les sales i haver de cridar, de que si, trucar a la policia, de... Sí, sí, moltes. Cada cop més. De riures de família també, perquè clar, tu compta que el procés de dol, hi ha molts processos de dol, i el primer, moltes famílies o venen molt afectades o venen amb la gràcia aquesta de riure i no saber que no poden parar de riure. O, saps? Són els nervis. Però de baralles un munt. Sí, sí. Sí, moltes. De famílies de este no puede entrar o aquest... sí, sí.
Vosaltres no podeu gestionar això de qui entra o no entra, no?
A veure, nosaltres sempre hi ha una persona que és qui firma tota la documentació, que és qui té, diguem-ne, amb nosaltres el dret de decidir qui entra i qui deixa d'entrar. Què passa? Que clar, nosaltres sempre intentem que la família ho solucioni. Si veiem que ja repercuteix a altres famílies perquè no estan sols al tanatori, llavors sí que hem de posar nosaltres mà i doncs, anar cap allà, intentar mediar, i si no funciona doncs ja anem a la policia directament. Clar, no tenim guàrdies de seguretat ni res. Sí. Llavors...
I aquesta feina t'afecta la vida o no? És com qualsevol altra feina?
A veure, abans sí que afectava més, suposo. Ara ja no. Ara ja és que la mort l'ha vist com el néixer, no? O sigui, no... A mi no m'afecta. Sí, vaig, treballo i me'n vaig. Sí que és veritat que empatitzes més amb algun tipus de persona, però o amb els jaïtos, sobretot, o la gent més... No sé. O gent que coneixes directament, amb els nens, també... amb els accidents traumàtics, s'ha de vigilar molt, però realment la vida quotidiana no, a mi no m'afecta. Crec que molt poca gent que treballa funerària ens afecta a nivell de psicològic, no? O sigui, ja ho tenim molt assumit, molt mamat, això ja no... Penso.
Teniu molt naturalitzat que la mort forma part de la vida, no? I és creuar el llindar, no? I vés a saber, no? Si hi ha alguna cosa més enllà o no, o... Clar, les preguntes i els dubtes que sempre sorgeixen, no? Davant de la vida i de la mort. I de l'amor, no?
Clar, clar.
Per això estem aquí, en aquest programa, fent entrevistes, per intentar esbrinar, oi, Enric?
Clar, nosaltres...
Aquest límit tampoc no... És més una curiositat, una aventura, de vegades, i a ningú li agrada, suposo, sentir-se a punt de morir. Al contrari, però sí que parlar-ne no fa mal, fa bé, perquè es va...
S'ha de parlar, perquè molta... És un tabú, la gent no ho té assumit, i llavors, pues, mira... Jo crec que sí, que s'ha de parlar com, pues, com qui ets compra un cotxe, no? O sigui, a veure, o compro roba, pues, a veure, la mort s'ha de tractar igual.
I per què no creus que parlem de la mort? La intentem amagar, per què?
Jo crec que la gent té massa por a la mort. Crec, eh? O sigui, és allò de, uf, a mi no em passarà mai. Però és que et passa, t'acaba passant. O no li passarà al meu pare o a la meva mare i arribarà, saps? Jo crec és la por de del ser humà. En veritat som bastant hipòcrites amb això, jo crec.
Perquè que és una de les coses que sabem, o potser l'única que sabem segur i no en parlem, no?
Som hipòcrites, sí. Jo crec que sí.
És curiós com no estem preparats per una qüestió que és tan natural com el morir-se, no? Passa també amb l'enfermetat, passa també amb la bellesa, amb ve baixa, no? Perquè la bellesa amb ve alta parlem massa, no? I tenim això a les xarxes socials, que guapo que estic a l'Instagram, mireu quines abdominals, mireu quin cul, mireu quins pits, no? Però després quan deixes de ser ja tan guapo, tan jove, no? Quan agafes una enfermetat, d'això no parlem, és curiós, eh? No surt això a les xarxes socials. No? Clar, a l'Instagram allà fer-te una foto al tanatori, no?
Home, perquè...
No?
Té Instagram el tanatori Sabadell?
No, té pàgina web. Però Instagram no té. No.
Bueno, això és elegant, eh, jo crec, per part del tanatori, no tenir Instagram.
No.
Per fer una història o un reel de...
Millor no fem. No.
Però això és un tema que no sé si heu tractat o heu pensat sobre la petja digital, doncs les persones que ara mateix a l'Instagram amb les seves fotos, amb la seva...
Mira, tenim un... Es va implantar quan el tema del Covid unes pantalles, ¿vale? Que són del Vivo Recuerdo i són unes pantalles digitals. És com una plataforma digital on la gent pot penjar fotografies. Llavors, sí que és un record molt maco, perquè la gent va passant fotografies i pot enviar notes de condolències. També està el recordatori digital, que hi ha una pàgina web on surt també perquè la gent pues, pugui escriure i les famílies ho puguin veure, però és més a nivell no tan xarxa social, saps? Però és maco. Emocional i...
Familiar, de les amistats, no?
Clar. Però no red social, imagina't.
Déu-n'hi-do el que estem aprenent aquí, gràcies a la Míriam.
I tant, moltíssimes coses.
Mira, una anècdota, això de la red social. Molta gent ve al tanatori preguntant, per exemple, ahir va venir una família dient, aquest difunt, i jo dic, aquest difunt, jo no el tinc, no està. I li dic, però com ho sap vostè que s'ha mort? Clar, mira, i ho saben ells abans que nosaltres, per Facebook. Clar, la gent s'entera pel Facebook i funerària no ens entenem. Què passa? Que aquesta família va venir a les 3 hores d'haver mort perquè li faltava el certificat, va anar a buscar roba, DNI, etc. Però és que la gent ve a vegades i nosaltres no ens hem enterat i som funerària, que s'han enterat ells per les redes socials. I després ho busques i és veritat. Lamentàvem molt la pèrdua de... Sí, sí.
Quina paradoxa. Per això deia això de les xarxes socials, perquè al final anem en compte, no fos cas, que matem algú que és viu.
Exacte. I escolta'm, no t'ha passat... No t'ha passat, exacte, no t'ha passat també el, com la cançó del Peret, de No estava muerto, que estava de parranda?
Ha passat, s'han equivocat de... saps aquests que es diuen iguals? O sea, els típics noms de Manolo Pérez Sánchez, Pérez Sánchez, hi ha un munt d'aquests. I clar, igual, i tu li dius, no, jo, aquest senyor, però resulta que no era ell. Saps? I han donat a baixa seguretat social i tot, i potser no era ell, saps? I aquest tenia 80 i pico i el que m'estàs parlant té 50. Ha passat. Sí,
sí, sí. La lliçó és aprendre que les coses serioses s'han de fer cara a cara.
I tant.
Sí, la red social fa molt mal.
Sí, sí. Clar, no, des de la filosofia sempre s'ha sentit una gran atracció per la mort, igual que per l'amor, i Eros i Tànatos eren, no, les dues figures que potser mouen el món, i per això, gràcies a la Míriam, avui hem pogut posar una mica de llum a llocs en els que potser hauríem d'estar més acostumats a posar-hi llum, no? No sé, moltes gràcies, Míriam. Vols afegir alguna cosa?
Està bé. Tot bé.
T'has sentit còmode aquí a l'entrevista o no?
Sí. Bé. Tot bé.
Doncs jo em quedaré el blanc per l'Òscar, eh? Sí. Sí, ja me l'emporto. Sí.
Una senyera, si vols.
Ah, no sóc una miqueta antiflac, jo. Antibanderes,
no. Gràcies a tothom.
Doncs moltes, moltes gràcies, Míriam, i... Espero no veure't a la feina.
No, sí, sí.
Adéu.
Adéu.
Una recomanació de les autoritats sanitàries. Si tens dubtes, no ens escoltis. La caverna galàctica. Un programa de merda. Dimarts de 9 a 10 del vespre a Ràdio Sabadell. La dansa de la mort de Verges, Girona, i que es fa per Setmana Santa, es troba ja documentada oficialment l'any 1666. Forma part d'una processó en Dijous Sant de 10 esquelets que van pels carrers del poble al ritme del timbal per recordar-nos que tots som mortals. Esquelets que ballen al Nemini Parco, que vol dir sense perdonar ningú, i que recorden que lo temps és breu.
Cendres, tombes... rellotges sense agulla. Ah, parlant de rellotges, escoltem el tall que ve ara.
Tengo algo para ti. Fíjate en este reloj. En un principio fue comprado por tu bisabuelo durante la Primera Guerra Mundial. Lo compró en una tienda pequeñita en Knoxville, Tennessee. Fabricado por la primera empresa que fabricó relojes de pulsera, porque antes la gente solo llevaba relojes de bolsillo. Fue comprado por el soldado de infantería Erin Coolidge el día en que salía para París. Era el reloj de guerra de tu bisabuelo y lo llevó todos los días que luchó en aquella guerra. Y cuando cumplió con su deber, volvió a su casa con tu bisabuela, se quitó el reloj, lo metió en una vieja lata de café y allí se quedó... Hasta que tu abuelo, Dane Coolidge, fue convocado por su país para ir al extranjero a luchar de nuevo contra los alemanes. Esa vez se llamó la Segunda Guerra Mundial. Tu bisabuelo le dio a tu abuelo este reloj deseándole suerte. Por desgracia, Dane no tuvo tanta suerte como su padre. Dane era marine y murió como tantos otros marines en la batalla de la isla Wake. Tu abuelo sabía que moriría allí. Lo sabía. Ningún muchacho se hacía ilusiones sobre salir de aquella isla con vida, así que días antes de que los japoneses tomaran la isla, tu abuelo le dijo a un artillero de un avión de las fuerzas aéreas llamado Winoki, un hombre al que nunca había visto antes, que le llevara a su joven hijo, al que nunca había conocido, su reloj de oro. A los 3 días tu abuelo había muerto, pero Winoki cumplió con su palabra. Cuando terminó la guerra, fue a visitar a tu abuela y le entregó a tu papá, que aún era un bebé, el reloj de oro de su padre. Este reloj. Tu padre llevaba este reloj en su muñeca cuando le derribaron sobre Hanoi. Le capturaron y le metieron en un campo de prisioneros vietnamitas. Sabía que si los amarillos veían el reloj, lo confiscarían. Se lo quitarían. Tu padre decía que este reloj te pertenecía por nacimiento. Le cabreaba que cualquier amarillo pusiera sus grasientas manos sobre la herencia de su hijo, así que lo escondió, empleando el único lugar en que podía, su culo. 5 largos años llevó este reloj metido en el culo. Luego, antes de morir de disentería, me dio el reloj. Oculté este incómodo trozo de metal en mi culo durante 2 años. Entonces, después de 7 años, volví a casa con mi familia. Y ahora, jovencito, te entrego a ti el reloj.
Hem sentit a Christopher Walken fent de missatger de la mort en una de les pel·lícules més conegudes d'en Tarantino. Tarantino. Pulp Fiction. Per cert, aquest actor és un excel·lent ballarí.
També hi ha novel·la gràfica que parla de la dansa de la mort, com la del francès Pierre Ferrero, que combina l'humor més salvatge amb l'art medieval inspirat en el pintor Hans Holbein, el joven. En el seu còmic, La danza de los muertos parla, entre d'altres temes, de l'apocalipsi al que ens condueix l'estupidesa humana en el seu infructuós esforç de conquerir la immortalitat.
¡Vamos! ¡Vamos, granuja de agua salada! ¿Dónde está tu valor? ¡Vamos! cuélgate de mí. Estoy cansada de perder. Muy cansada.
Parece ser que nuestro marinero y la dama con tan mala suerte están ahora en dificultades.
Tenemos que conseguirlo, marinero.
En un salt en el temps només possible a la dimensió artística, passem dels 51 gravats sobre l'al·legoria medieval de Hans Holbein, el jove, a la pel·lícula de Sidney Bollack, l'any 1969, Danzat, danzat, malditos, una metàfora que esdevé al·legòrica protesta d'una vida que ens fa ballar frenèticament fins a morir. Hem acabat, curiosament, de la mateixa manera com hem començat aquesta petita història de la intrarrelació entre ballar i finar. Hem acabat ballant fins a morir. Què ha passat?
Què? Em sembla que tenim aquí... Espera, Emili?
Hola.
Hola.
Emili!
Ei.
Què dius, company? Emili Corral.
Bon dia.
Actor i amic nostre. Bona tarda, bona nit, bon dia. Com estàs?
Bé, bé, aquí mort de calor.
Mort de calor, on pares sí, sí. Ara?
Ara estic vivint a Sant Feliu de Codines.
Ostres!
I sí, sí, tot i que acostuma a ser una mica més fresquet que d'altres zones, que Barcelona, per exemple, doncs amb aquesta onada de calor no hi ha cap diferència.
Ja,
sí, perquè no ens arriba tant l'aire del mar.
Ja.
Però bé, molt bé, a part d'això.
Molt bé, home. Doncs tenim unes quantes qüestions aquí per fer-te, l'Enric i jo. Ja saps que el monogràfic d'avui és versa sobre la mort. I sabem, perquè ens ha dit un ocellet, que estàs, bueno, que estàs ara en plena feina en una obra de teatre que es diu Un incendi sobre la pluja, de la companyia d'Au al Sac, oi? És correcte?
No.
A veure, no, Emili, què estàs fent en aquests moments?
Doncs ja comencem, saps? Som els pitjors entrevistadors del món.
Jo, si voleu, puc ser el pitjor entrevistat del món. També.
Fem una cosa.
Escolta'm,
fem
aquí...
Fem això.
Vinga.
Emili, a veure, en aquests moments, com aquest programa va sobre la mort, estàs fent alguna cosa de la qual nosaltres podem extreure o comunicar o connexionar amb tu?
Sí, mira, ara mateix estic a la sala d'Au al Sec.
És la sala, veus? Toma allà.
Sí, és la sala.
Mare
la companyia, en aquest cas, bueno, com igual vosaltres ja sabeu, però l'audiència no té per què saber-ho, jo tinc una companyia pròpia, que és la Diversitat Teatral,
sí,
que generalment acostumem a treballar amb persones amb diversitat funcional i sense... Però en aquest cas, aquest espectacle, en aquest treballo com a actor per una altra companyia que es diu Teatre dels Argonautes i que la dirigeix el Cleber Ruiz Bosque, que és un autor, director i dramaturg brasiler, però que ha afincat aquí a Catalunya des de fa ja 20 anys. Aleshores, l'espectacle aquest es diu Un incendi sobre la pluja rara.
Vale, rara, em faltava rara.
Et faltava la rara, no passa res.
L'adjectiu.
Sí, perdona, un títol així curt per fer hashtags. Que pugui trobar fàcilment.
Clar, segur que no coincideix amb un altre títol igual.
Això mateix, això segur.
I explica'm què té a veure aquesta obra amb explica'ns aquí, il·lustra'ns, amb la mort.
Sí, no, no vull... Com que encara estarem una setmaneta més, de dijous a diumenge, perquè vulgui venir, allà de Valsec, doncs no, intentaré no donar massa informació, perquè és una obra, és un thriller dramàtic, el que fa és... En realitat és una història bastant senzilla, de dos germans, que fa 5 anys que no es veuen, arrel d'un succés que ha tingut a veure amb una pèrdua, i llavors hi ha hagut un dol pel mig d'aquests 5 anys, i el que es veu a l'espectacle és com es va desenvolupant aquesta relació, i com van sortint els retrets, i tot el que ha passat, com ha afectat a la ja relació que tenien abans, però, com diguem, aquesta mort ha estat el detonant perquè passi, primer perquè hi hagi aquesta separació d'aquests anys, no?, pel mig, que et posa... i després també, doncs, com ho han gestionat ells, i en la trobada, doncs, què explota a partir d'això, no? I el que es veu molt bé és, a partir de la personalitat de cada un dels dos germans, que són personalitats molt diferents, responen a arquetips, no són arquetípics, perquè són personatges amb moltes capes i amb molta complexitat, però si ho miréssim així d'un punt de vista més des de fora, no?, podríem dir que un és el germà que s'ha fet càrrec, doncs, de la família, que és el que respon al que toca fer, no?, el responsable, el que cuida, dels altres, és el germà gran. Després hi ha el germà petit, que és el que ha volat, ha fugit, i bueno, seria una mena de Bukowski, pràcticament, no?
Ostres.
Tipus que és com, sí, un personatge que vol ser lliure, que és escriptor, és un intel·lectual, que, bueno... I llavors, doncs, clar, aquests personatges entre si ja tenen una manera de veure el món completament antagònica, no? Si això li afegeixes, doncs, el que va passar fa 5 anys, més tot el que els hi ha anat passant pel camí i tal, doncs és un còctel explosiu que el que fa l'obra és anar desgranant doncs tot això que els hi ha passat, i es van despullant emocionalment a escena, no?, que també és una cosa poc habitual de veure entre personatges masculins ja propers a la 50ena o que la superen, i que els tios, no?, sempre hi ha aquest tòpic, però que en una part és bastant cert, no?, que estem menys acostumats o ens costa més parlar de les nostres emocions entre nosaltres.
Sí, sí. Emili, així vols dir que en aquest cas a vegades la mort allunya certes persones, a vegades les uneix més, no? En el vostre cas els allunya, o no, hi ha un retrobament?
Bueno, l'obra comença amb aquest retrobament, el que passa que s'ha de veure si a partir d'aquí què passarà, si això pot ser l'inici d'un apropament entre aquests germans que havien estat més units a la infantesa i a l'adolescència, no? I a partir de l'adolescència i de prendre camins diferents comencen a allunyar-se, doncs veure si això els farà apropar-se més o no, però el que sí que és una oportunitat per la sanació, no? Això, i això ja no parlo tant del que passi o no a l'obra, perquè no vull fer spoilers, però sí que parlo d'un punt de vista més psicològic amb el tema de la mort, que tots, qui més a qui menys, ens ha tocat, i com més grans ens fem, no? Jo ja en tinc 46, vaig per fer-ne, i clar, ja n'he viscut unes quantes de morts, tant de gent més gran com de gent propera, jove, o vull dir jove, vull dir de la meva edat, o inclús més jove, no? I sempre això mou coses, i remou relacions, i una mica al final el que passa és que qui mor desapareix, o el que queda, o sigui, o un efecte és els vius. O sigui, la mort és una cosa que en realitat afecta els vius, no afecta el mort.
Sí, no? Això, Emili, tu creus...
Jo,
Creus que parlem prou de la mort, o n'hauríem de parlar més tranquil·lament i més sovint?
Doncs mira, jo ara fa temps que no em parlo tant, tot i que ara porto una temporada, per exemple, aquest any ha estat un any així una mica peculiar, perquè dues persones amb les que havia compartit o escenaris o també classes, no?, una professora meva i un antic director, van morir fa... Vull dir, una mal cap al desembre i una altra ara fa relativament poc, fa una setmana passada o l'altra. I persones, bueno, que jo considerava joves, no? Ella en tenia 60 i ell em sembla que 54 o així, si no m'equivoco. I clar, et queda... toca, i llavors aquest tema apareix veus que dius, ostres, jo ja no tinc 20, 30 anys, no? Amb aquests anys et penses que la vida serà eterna. Mm-hmm. Hi ha com una creença interna, no sé si a vosaltres passava, però almenys sí, també, sí. No? De que alguna cosa passarà, com a les pel·lícules, que al final jo me libraré, no? Jo no m'havia de morir.
O de que som immortals, no? Amb 20 anys et penses que sí. És molt llunyà, no?, el concepte de mort.
Sí, és això, oh, falta molt, no? Penses, ja. Ui, els 40, oh, que vells, això falta... I després te n'adones que la vida és un sospir. I que no som res, que vull dir, l'univers té milers de milions d'anys, no? Sí. I nosaltres som un granet, una gota, no? Com deia el Sagan, en el mig de, de l'oceà.
Sí. I creus que la mort és un tema suficientment tractat en el teatre, digue, les obres de teatre, però tractat directament, o que s'hauria de tenir més present a l'hora de fer dramatúrgies, obres de teatre, escriure-les, interpretar-les?
Home, jo no sé, home, sí que hi ha molts textos, es tracta, és un tema universal. De fet, el teatre el que ha tractat des dels seus orígens, i vull dir, jo penso que des que s'explicaven històries al voltant del foc, no? La mort estava molt present. La mort és què passa amb aquests que de cop i volta deixen d'estar, deixen d'existir, els seus cossos comencen a corrompre, no? I tornen a la Terra. I a partir d'aquí es comencen a generar mites, mitologies... Vull dir, les religions, de certa manera, intenten donar també resposta a això, no? I la majoria de casos és una manera de com alleugerim això, no? Aquest acceptar que no estem aquí per sempre i que podem perdre la gent que tenim al voltant i que després anirem nosaltres. I jo crec que sí que... No sé si ara mateix és un tema més o menys de moda, els escenaris, però, bueno... per el que estic veient en cartellera, em sembla que no tant. Però a Occident tinc la sensació que és un tema incòmode, més que d'altres cultures, potser, no? I sí que penso que, i més ara, no som una cultura com que semblem abocats cada cop més a l'hedonisme i a l'individualisme, és una cosa que porta el capitalisme, i això fa que, clar, la bellesa en ve baixa, la mort, el desaparèixer, això és... Està per bastant, no se'n parla, no? I els filtros de belleza d'Instagram, però no hi ha el filtro muerte.
No? Sí, sí, sí. Emili, sembles aquí un habitant de la caverna, eh? Perquè hem parlat moltes vegades i, a més, amb la definició que has fet tu.
Que ets un cavernícola.
Ets un cavernícola com nosaltres.
Sí. Que bo. Ja, sí, sí. Doncs,
ho prendré com un compliment.
Home, i tant. Un gran sí,
bueno, no ho sé, eh? El millor no.
Ai, escolta'm, sí, memento mori, sí, nen.
Escolteu-me, tinc encara alguns episodis per continuar escoltant, però estic molt enganxat a la vostra caverna.
Oh. Gràcies, Emili.
I de debò, trobo que és un tipus de programa molt necessari.
Moltes gràcies, Emili.
Moltes gràcies.
Això ens dona, en sèrio, dona ànims per continuar.
Aprofita ara que estàs en antena per recordar-nos, no?, tot el que fas, perquè ens queda un minut.
La sala on...
Vale. Sí, a Sala Dau al Sec, de dijous a dissabte a les 8 del vespre, diumenges a les 9. Si algú li ve de gust venir i diu, ei, és que així de l'economia em fa una mica de mandra, que si tal, que si Barcelona, que si... Escolteu, tinc descomptes del 25%.
Toma,
podeu
escriure ja,
un privat, m'escriu un privat per l'Instagram, que és Emili Corral, que és molt fàcil, emili.corral, i us passo el codi i sereu més que benvingudes i benvinguts.
Un incendi...
I vosaltres dos esteu convidats, home.
Ostres,
hombre,
moltes gràcies.
Aviseu-me i... Vale. Gràcies.
Doncs ja ho sabeu, un incendi sobre la pluja rara... d'en Cleber Luis Bosque, amb l'Emili Corral i el teu partener, que és el Joan Monells,
sí,
oi?
Sí, 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 un altre gran.
Molt bé.
Doncs ja ho sabeu.
Bones funcions tingueu i que tothom ho pugui veure.
Moltes gràcies, Emili. Una abraçada molt forta i fins la propera.
Fins la propera.
Gràcies.
Per retrobar-nos.
Molt bé. Gràcies.
Una abraçada als dos. Adéu, Enric.
Una abraçada. Adéu, Emili.
Adéu.
Dejadme hablar!